Fabricació pròpia.
M'hauria agradat estar despert aquell matí que amb un vestit verd entre uns bladars. Venia xiulant com un infant, tenia plenes d'ocells les mans i cel amunt. Els anava escampant, el voltaven les abelles, duia un barret de roselles i a la bandolera em duia la primavera. O haver deixat els balcons oberts i en el meu sol intuir com teules i branques s'omplen de nius i el roc eixut torna a mullar-se al riu i el crit agut d'una perdiu i del conill la mirada
Com esteu? Molt bona tarda a tothom. Ja ens ho canta Serrat. Avui és 20 de març, arriba la primavera. Març, falsa primavera, que enganya el bestiar. Bueno, de fet, estem ja tots ben enganyats. Però arriba l'estació que hauria de fer passar la greu sequera que vivim. Veurem què passa. De fet, avui demanarem l'opinió d'un expert, el meteoròleg, perquè ens ho aclareixi. Mirant de reull les altes temperatures que estan tenint a Rio de Janeiro, per exemple, al Brasil, aquests dies, per ells d'estiu, han arribat als 62 graus. Déu-n'hi-do. Arriba avui, doncs, aquesta primavera, flor de primavera, i no sabem si ens portarà pluja, si ens portarà calor o un cel marronós i mala visibilitat, que és el més probable de moment. Recordeu també que avui fa 6 anys d'una de les nevades més tardanes registrades a l'Observatori Fabra. Ens van acumular 12 centímetres en aquest observatori i gairebé 20 centímetres al Tibidabo. En tot cas, benvinguda primavera. La nova estació durarà 92 dies, ens acompanyarà fins al 20 de juny i també benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. La sotsdirecció, Marta Jarque.
Què tal? Bona tarda i bona primavera a tots i a totes.
Bona primavera. I qui més? I què més? Espera, espera. Bueno, quan arribem a ell ho diem, o què?
Sí.
Va, els guions. Cesc Marginet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda i bona primavera a tots i a totes.
D'acord. Vinga, la producció, Oriol, Uri Francisco.
No sé què està passant.
Ah, no res.
Però bona tarda i bona primavera a tots i a totes.
Val. Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla al món digital, a la vida pràctica i a la interpretació simultània la Marta Medina i al món sonor José Matosas i Paula Moreno. I és que avui me l'he deixat... Normalment ho faig sense voler anar a dir, però és que avui amb tota la intenció del món. Ara, Jarque, vols dir algunes paraules dirigides al nostre company de sort? Ferran Capdevila, que per cert ja ens està ensenyant una targeta. Això ho hem d'explicar als oients, perquè avui és el primer dia, és un dia històric. Arriba la primavera i també arriba el primer dinar solidari d'equip.
És veritat, tots plegats per primera vegada.
Dinar de germanor.
Un dia que aprofitem per incorporar un nou element, jo crec que la història de la ràdio, que és que el productor, no, per primera vegada, tindrà
potestat,
alguna cosa a dir.
Potestat,
sí,
no?
Incorporem el bar al Fabricació Pròpia.
Per què està passant tot això? Perquè avui és l'aniversari d'en Ferran Capdevila.
Fabricació Pròpia.
que he provat aquí com una tortita de grill, que es veu que això serà el futur.
Tortilla de grill?
Molt diferent a lo que nosaltres venem, que són els embotits artesans, porta molta proteïna, 40 dies ja tenen, es veu que el grill ha engreixat, la cosa que un porc necessita 5 mesos. Déu-n'hi-do els temps que ens vindran per endavant.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
T'has fet mal.
No. Perfecte.
Ho he notat a la meva cadira.
S'ha matat, Marta.
Ha fet un grill. Com
sí, tinc tres genolls, ara. Però a part d'això, estic perfecta. No. Perfecte. Estic molt bé.
Podem desenvolupar una mica aquesta teoria de les targetes del productor? O sigui,
què hem fet? Vull dir, no és teoria, és un fet. Avui, entre molts regals que li hem fet al Ferran, perquè s'ho mereix.
Vermell,
Ara ha tocat, eh?
Noi,
ara sí. Què?
He de sortir un minut, no?
Un minut? No, 30 segons.
30 segons? Doncs explica-ho tu.
Bueno, res d'això, que fem aquest regal a Capdevila, perquè a vegades volem que tingui més veu en aquest programa, perquè té molt poca veu, sabeu? O sigui, no és que sigui el nostre cervell, no.
No, perquè ell no vol.
No. Bueno, la qüestió... ja està, ja hem passat els 30 segons. Va, et veig, vinga, va.
Que ho segueixi explicant. Sí, però... No, i li hem regat un joc de targetes, com si fos un àrbit de
futbol
o de qualsevol esport que tingui jutges, perquè ell mateix, doncs, amb aquest joc, pugui enviar-nos missatges de colors, perquè com que som gent que tampoc ens costa entendre les coses, amb colors serà molt més senzill entendre'ns, i tenim un joc de targeta, una vermella, que és expulsió directa.
Que ja ha sortit.
Ah, ja ha sortit, són 30 segons sense poder parlar. Targeta groga, que és una primera amonestació.
Que l'hem rebut tots prèviament.
Exacte. Sí. Què més tenim? La targeta verda, com vulguem dir, això va com la seda, endavant.
Endavant, tenim trucada en directe.
I després dues més que no compartirem amb vosaltres, perquè veure la ràdio també té aquesta màgia que no cal que ho sapigueu tots.
No es pot saber tot.
No cal que ho sapigueu tots.
Ho anirem dient, però.
Sí.
Els colors que vagin sortint. Ep!
Ah, mira, targeta verda. Perfecte.
No cal dir-ho tot.
Anem bé. Com que tenim targeta verda, anem endavant amb els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí repassem l'altra actualitat, com sempre fem amb l'equip de Fabricació, i després farem la digestió amb en Miquel Rius. La farà la Marta, aquesta digestió, amb el Miquel Rius, que és director del Barcelona Beer Festival, que obre les seves portes aquest cap de setmana, Fira Barcelona, a Montjuïc. Marta, és que és la gran festa anual de la cervesa artesana,
sí,
més destacada...
Sí, sí, del sud d'Europa. De fet, Barcelona es convertirà per uns dies, com deies, en la capital de la cervesa. No sabem si el nostre productor, doncs, per acabar de celebrar l'aniversari, s'hi passarà.
Té una tassa per
anar-hi. Té pinta, tant.
Sí.
Oi, no, té tot.
Perdoneu, aquella tassa, o sigui... Bueno, no...
Què?
Què vols dir?
Què?
No passa res.
La tassa de Ferran?
És aquella tassa... Ah, la tassa... No, perdoneu, pensava que deies la tassa...
És que n'hi hem regalat dues.
Clar, la Guardiola. Guardiola Birra.
No, és una llauna Guardiola. I llavors...
Cervesa.
Una tassa, sí. Tassa.
Ui, és una espera't. Guardiola que és... Ep.
Targeta groga. Targeta,
primera amonestació. Mercè, estàs explicant massa coses. És que estem...
Crec que li hem donat un poder que no...
Sí. Bueno, però ja el té, eh? El que passa que els oients no ho veuen, però ara ho farem com més evident. Va, això passarà a 3:45 i a continuació, com dèiem a la portada, volem fixar-nos en aquestes temperatures que ens esperen aquesta primavera, i és per això que avui parlarem amb els meteoròlegs del projecte 4 estacions. En tenim moltes ganes, que, recordeu, vàrem parlar fa unes setmanes. I els hi demanem just això, que ens expliquin quin temps tindrem pròximament.
Ui.
Dimecres, que aquí en el Fabricació, en què també volem parlar d'una notícia que, Déu-n'hi-do, hem conegut avui mateix i ens ha impactat moltíssim. La BBC Studios, al Regne Unit, ha anunciat un acord per comprar la productora catalana Brutal Media, que és la productora del Foraster, per exemple. Doncs bé, aquest acord permetria a l'empresa catalana continuar produint títols originals a l'estat espanyol, adaptar els formats de la cadena pública britànica, que distribuiria i produiria els de Brutal Media fora d'Espanya. Clar, aquesta notícia és molt bona notícia. Quin impacte tindrà aquest acord per l'audiovisual al català? Doncs bé, li preguntarem al mateix Raimon Mas Llorenç, que és el CEO, que vol dir conseller delegat de Brutal Media, i a Marc Larroia, que és fundador del portal El Món de la Tele. Tenim molt d'interès de conèixer el que ens pot explicar Raimon Mas Llorenç en el dia que ha sortit aquesta notícia, que ens valori, doncs, l'impacte que pot tenir. I a tot això, en el punt de les 4, avui toca rebre un cacau meravellau.
Allò que ell ha perdut, el noble Macbeth, ho ha guanyat.
I és és que ens espera l'actor Pep Cruz, que visita avui el Fabricació. A dos dies, Cesc, gairebé, de posar punt i final al seu regnat d'Escòcia, a l'obra Macbeth.
Correcte. De fet, l'acaba cada dia perquè no fem un spoiler si diem que el seu personatge mor.
Mor cada dia, és veritat.
No m'ho diguis, això. Ja no hi aniré, ja no l'aniré a veure.
Els espectacles de Shakespeare has de comptar que dels que comencen...
No se sap quan s'acaben, no?
N'acaben dos o tres.
Amb sort sortiràs tu pel teu propi peu, no, del teatre?
Correcte.
A vegades hi ha adaptacions noves que fan, no? Una altra...
Sí, que el salven.
A la seva manera. Coses...
Has anat a veure Macbeth?
He anat a veure Macbeth. I el Pep Cruz l'he vist amb vídeo i tot, amb teatre, que abans es feia molt teatre per la tele, doncs el tenia gravat i em mirava Flor de nit.
Sí?
Que és un dels records de l'infantesa que tinc, de veure amb ell en bucle.
Li explicaràs avui en el punt de les 4?
Oh, i tant.
Per favor, eh?
Quins nervis.
Li encantarà. Clar, això fa goig.
Home, tu diràs. De fet, aquesta obra, Macbeth, que podeu veure, com dèiem, fins dissabte, al Lliure, també, amb el gran Ernest Villegas. Parlarem de l'obra i també de la pròxima estrena de Mar i Cel, amb en Pep Cruz, perquè, recordeu, 36 anys després de la primera estrena, ara, sense ell, s'estrenarà d'aquí res, si no m'equivoco, aproximadament.
Setembre, la temporada que ve, no?
Sí. Clar, es tracta del darrer projecte dels de Gollagom, en principi, Cesc, això també li preguntarem a en Pep, si sap alguna cosa.
Vés a saber, o sigui, això no se sap mai.
Això no se sap mai.
Quan la gent diu que plegui, no acaba de plegar.
Sí. Bueno, això serà, com dèiem, a partir de les 4. I després, avui toca parlar de pantalles, amb la Neira i la Vallejo, que ens proposaran sèries curtetes d'aquelles que entren perfectament per veure durant la Setmana Santa. I a partir de les 5, avui jugarem a Detectius. És per això que avui ens vindrà a veure el periodista Edu Palomares, el nostre detectiu literari, perquè ens redescobreixi un nou barri de Barcelona i la relació que té aquest barri amb les lletres, amb els llibres. Avui farem cap a la llibreria La Carbonera de Poble Sec. I arribarem a les 5 amb el País Petit d'en Cesc Marginet, preparadíssims, perquè avui ens porti fins a Tor. 4 minuts per arribar a 3 quarts de 3 de la tarda. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Va, Marta, Realitat Paral·lela, que avui doncs ens vols parlar de festes i tradicions.
Sí, avui, com sabeu, passem pàgina estacional per obrir un nou capítol d'aquest llibre que és la vida. Punt i final a l'hivern, encetem la primavera. Deixeu-me dir que el que sentim és la recomposició que Max Richter va fer de les 4 estacions de Vivaldi, que és una autèntica meravella. Max Richter, conegut per revolucionar també les bandes sonores de grans produccions de Hollywood, amb aquest accent doncs més electrònic. Ha fet bandes sonores com Shutter Island, Dune, La llegada, de Denis Villeneuve, que per cert la Lore ens en va parlar la setmana passada. I és un productor pianista, músic nascut a Melin. Que a mi això m'ha semblat una coincidència molt poètica.
El flautista de Melin.
Existeix,
sí, sí.
De debò.
Sí. Ell és el pianista de
Melin,
una ciutat alemanya. Per tant...
No l'escoltem gaire, que potser acabem al riu.
A barranc.
Com a flautista.
I rodejats de ratetes.
Sí.
Bé, total, que el que escolteu de fons és Max Richter, la banda sonora de la Realitat Paral·lela d'avui, que aprofitarem doncs, per analitzar com el món celebra l'arribada de la primavera. Començant, com no podia ser d'una altra manera, per Catalunya, amb el permís del president Aragonès.
I jo, com a president de Catalunya...
Aquí jo m'he tret una targeta verda, és a dir, em dono el permís per fer una clocadeta d'ullet als amics de València. 3 coses. La primera, recordeu que Zoo es dissol i aquí encara no tenim entrades per anar a veure cap dels seus concerts de comiat. Raga, que serveixi com a recordator.
A veure, això és targeta, no? També és targeta...
Com a recordator.
És targeta groga. Però hi ha el concert que tu vols anar, Harry, que
sí.
Podem ja dir en antena.
Sí.
quin, aquest és el juliol.
És el juliol.
I els altres quins
és
són?
És la setmana abans d'acabar el programa, és que és
quina
rodó. Que actuen també.
I tu després vols anar al Tibidabo, no? Sí. El divendres?
Clar que sí.
I no et diré on me'n vaig dissabte, perquè hi ha...
Aquest?
Faràs el cupo.
O sigui, divendres anem al Tibidabo... Bueno, la setmana abans anem a veure a Zo.
Sí.
El divendres anem a...
Tibidabo.
Al Tibidabo. I el dissabte me'n vaig a un altre continent, jo. Però això ja us ho explicaré. Segona cosa...
Ai, ara ens has deixat,
sí,
tu, però quin continent
sí, ja
vas?
Ja t'ho he explicat.
No, quin?
Bueno, ja t'ho explicaré. Segona cosa...
Quina cosa?
No
treu-li
deixem...
targeta.
No deixem...
Però la de que no parlar no, eh?
Quina tensió.
Ui, tu.
Va,
no.
Seguim, perquè hi ha més clucadetes d'ullets. Com si tingués un tic nerviós. Clucadeta, segona clucadeta d'ullet a València.
Sí.
Recordem que ahir va ser la mascleta. Balanç de danys, diríem que lleu. Va rebentar alguns vidres de l'oficina de turisme ubicada a la planta baixa de l'Ajuntament de València, però això no és res. Vull dir, això ho han solucionat.
Verda,
danys col·laterals.
I el tercer apunt, la tercera clucadeta d'ullet, és que Terra Mítica segueix sense obrir de forma totalment incomprensible. Oh. Jo no entenc, però, hi va haver un problema i...
Però escolta, no estava tancada.
O sigui, sí. Home, ja fa anys que és tancada Terra Mítica.
Però,
per bueno,
temporada o...
No, no, indefinidament. Tu quan... Exacte. No, allà hi ha un solar, vull dir, no hi ha res.
Ah, i no hi ha ni les atraccions.
Jo és un tema que a mi em preocupa i
perdona,
que això hem d'anar...
Perdona, i estàs dient que entra en aquest capítol, categoria d'aquests parcs d'atraccions, per dir-ho d'alguna manera.
Fantasmes, sí.
Fantasmes?
El que està dient és d'anar a fer el darrer programa de la temporada.
Noia, és que veure...
A mi això...
El mite de Terra Mítica...
A mi em fascina, aquest tema.
Doncs mira...
Em diran Terra Mística.
Vigila la cendra que no ens estigui escoltant, eh?
Doncs mira, cendres em sembla que corren per allà, Terra Mítica. Saps les boles aquelles del desert?
A veure, un moment, us esteu passant, eh?
No, va, dit això, va, prou, passem pàgina. Els valencians es podria dir que sí que celebren l'arribada de la primavera a tota metxa, ho fan amb les falles. L'origen de la festa prové del costum llatí de fer fogueres per donar la benvinguda a la primavera, i a la ciutat de València alerta perquè aquesta és de tradició mil·lenària derivar en cremar els trastos vells al final de l'hivern, que això és molt pràctic si tens calés. Perquè si no en tens... Com has de renovar el mobiliari? Vull dir, aquesta gent, què vol dir això? Que eren gent rica, gent amb calés. Bé, una festa, per tant, que fa festa... A Catalunya, en canvi, com ho celebrem? Doncs fent una cremada molt més continguda, perquè els catalans no som de fer massa soroll. Cremem, l'únic que cremem és el sucre de la crema de Sant Josep, una tradició dolça, familiar, i estarem d'acord, en sopidota. Vull dir, no bona, fa massa
perquè,
festa.
Perquè tu no hi eres el dilluns.
Anava a dir, però bona. Allà amb el Pau vam gaudir.
Això sí. Amb tot, potser ens hauríem de replantejar una mica com celebrem la primavera aquí a casa nostra, afegir-hi algun tipus d'extra, de potenciador de sabor... I per això avui ens emmirallarem en alguna de les festes que fan al món per celebrar la primavera, com per exemple la Índia.
Danses tradicionals.
Esteu allò que diu...
Danses tradicionals.
És folclore i en Cesc ho toca, això.
Jo el folclore el toco molt.
Això tot, mare meva.
Mira, Mercè, saps com dona la Índia a la Índia? Dona la benvinguda a la primavera, és preciós, amb el festival Holi. No confondre amb l'oli, oli.
Oli caracoli.
Que gent de 30 anys per dir hola a WhatsApp. Ui. És ridícul.
Perdona, això podem fer una crida des d'aquí?
Sí.
Prou de l'oli. Jo sóc la primera.
Prou.
Si només fossin els de 30...
Sí,
oli.
És una cosa bastant...
De començant... Stop. O sigui, jo crec que a partir de 30 anys ja no ho diguis. És a dir, no... O sigui, i evidentment hi ha gent de 30, 40...
I cap avall 5... tampoc. O sigui, prohibim l'oli.
No,
a partir dels 30 anys has de
només
parlar
a la Índia.
Però això li podríem demanar a la Medina si es diu oli o no es diu oli,
no,
si el jovent diu oli.
Diu que no.
Mira, diu que no, eh? Bé. L'oli, a més d'una d'aquesta salutació una mica bé que posem en dubte, és el Festival dels Colors, una tradició índia que celebra el final de l'hivern i l'inici de la primavera. És un festival a l'aire lliure on els assistents, doncs, que estan gent molt animada, estan molt esverats, llancen pols de colors, que es diu gulal, ballen i s'inflen a pastissos i dolços de tota mena. Festa rodona.
Molt bé, eh?
Rodona. Surten tots plens de color de cap a peus, com si haguessin passat el dia pintant una botiga del Desigual. Vull dir, tots... De mil i un colors. Bé, sí. Què us semblaria celebrar un Holi Festival, per exemple, a Plaça Sant Jaume?
Preciós. Preciós.
Amb tota la plana major del govern de la Generalitat. A més dels colors, podríem llançar també crema de Sant Josep i així jo crec que cobriríem no tots els pals. Vull dir, ens hauríem d'empastifar i ballar.
Servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona.
I crec que la barreja crema de Sant Josep i els pols aquells de l'oli fa ciment. Allò fa ciment. Construiríem un mur.
I això de llançar colors i polítics pel mig, crec que va passar un any a la Ciutadella i no va funcionar.
No va anar bé la cosa.
No va relar,
és veritat.
Bé, si això del festival Oli no us acaba de convèncer, Holi, em sembla, no us acaba de convèncer, potser us faria més goig adoptar la festa que munten per celebrar l'arrencada de la primavera a Holanda.
Oye, me dio una fiebre el otro día.
Com sabeu, a Holanda, a més de tenir gent molt alta, de fet, és on la gent és més alta de tot el món.
Ah, va,
sí,
que no tenia aquesta dada.
Són una superpotència de tulipes.
Sí, senyora. Sí.
Per donar la benvinguda a la primavera, celebren el Bollenstreek, que és una desfilada de carrosses flotants fetes de tulipes i tota mena de flors.
Bueno.
Això és preciós.
El concepte flotants, què vol dir?
Mira, es tracta de barques, marginet, de totes les formes imaginables. Des de neguets, d'aquells de goma,
sí, home,
que aquí
sí.
Ens fan tanta gràcia, fins a cadires gegants, que era l'altre exemple que posaven a un article, que dic, quina cosa, vull dir, més estranya, una mica grotesca. Sí, que desfilen pels canals de diverses ciutats holandeses. Clar, per la festa dels canals, els canals són imprescindibles, perquè això de flotar... I, per tant, s'hauria de celebrar a Empúria Brava, la Venècia de la Costa Brava, segurament el sobrenom més poc encertat de tota la geografia catalana, perquè mai abans dos municipis, en aquest cas Venècia i Empúria Brava, havien estat tan allunyats en absolutament tots els aspectes. En qualsevol cas, crec que aquesta festa revifaria l'esperit i l'ànim dels catalans. A més de flors, a les carrosses hi podríem col·locar també alguna toia, com ara Sergi Roberto, i tot això que tens, a més, tot plegat...
Però, un moment, a mi això m'ho he d'explicar. Però, o sigui, per si us plau, explica-m'ho.
El Sergi Roberto és una toia. Espera't.
Ets el Minguella.
Tira, algú té el doble sis? Algú té el doble sis? No, espera't, estic jugant al dòmino.
Clar, vostè, Minguella, vostè celebra l'arribada de la primavera jugant al dòmino. Clar, que és com...
Jo celebro cada dia que surt el sol.
Jugant al dòmino.
Clar, vostè celebra jugant al dòmino tot.
Tot.
I al Pompeia sempre.
Al Pompeia sempre.
I la dona qui diu d'això, que estigui sempre al Pompeia?
La dona ja li agrada que...
Deu estar contenta.
Tenir-me al Pompeia.
Home, i tant.
Ja saben que em cuiden.
Targeta.
Alerta.
Continuem, va.
Marginet, freno. Tot això que tens, com deia més, tot plegat, aquesta festa que proposem, aquesta festa de les flors i les barques aquestes de formes, doncs, no oblidem que tindria lloc a Empúria Brava, ubicat al golf de Roses.
Com? Bé.
Per tant, a mi em sembla una jugada mestra. Jo crec que queda tot molt rodonet. Bé. Us he portat com celebren la festa en altres llocs, per exemple, a Grècia, trenquen peces de ceràmica, i a la Xina fan equilibris amb ous. És a dir, ells consideren que... Sí? Ells... No em treguis targeta, Ferran, perquè això és així. Ells consideren que en aquesta època de l'any estem exactament a l'Equador,
sí.
I per tant els ous estan... o sigui, tenen més números de mantenir-se en equilibri.
Està buscant la targeta, Ferran.
Però ho enteneu o no, la idea?
No, sí.
És igual. A Rússia...
Estan més madurs.
Guaita que fan, Marginet. A Rússia, Eslovènia i Polònia fan figures de mantega en forma d'ovella. Aquest també és curiós, eh? Us he posat una foto.
No sé si m'ho menjaria
això,
jo,
això. Això és mantega? És mantega.
Deu ser molt empalagós. I a Bòsnia celebren la primavera fent paella gegants d'ous remenats. Tornen a sortir els ous, per què? Doncs perquè els ous simbolitzen l'inici d'una nova vida.
Molt bé.
Per tant, tenim... Ous remenats, ovelletes de mantega, trencadissa de plats, equilibris amb ous crus, desfilada de barques de flors i festival de colors. Tenim moltes opcions
moltes
i crec que ha arribat el moment d'omplir aquest buit festiu, perquè Catalunya també es mereix celebrar l'arribada de la primavera com cal.
Clar que sí.
Perquè si com a mínim algun català, algun polític català obrís un bar, doncs podríem anar a veure i brindar doncs, que l'hivern s'ha acabat, però aquí, a diferència de...
Avorrits.
Doncs, clar, el Garibaldi.
Som avorrits aquí. Ja.
Pablo Iglesias. Clar, allà sí que els hi hauran bars, però és que aquí ni això.
Vinga, va, gràcies, Jarque, per aquesta realitat paral·lela. 6 minuts per arribar al punt de les 3. Anem cap a allò que l'Uri no es pot treure del cap. A veure, Francisco.
Aviam.
Jo et veig millor que ahir, t'haig de dir.
Sí.
Jarque.
No costa gens.
Jo el veig millor.
Menys que ahir, pobre, era...
Però hi ha coses que m'atormenten, Mercè?
Sí?
Hi ha coses que em pertorben i m'atormenten i que he vingut aquí a treure'm del cap. Avui em vull posar seriós i em permetreu que adopti un to més solemne.
Per favor.
Més rigorós.
El que necessites.
I us demano, sisplau, que no fem ni mitja broma, perquè parlarem d'un tema que em preocupa de debò. James Bond.
Groga?
Sí, és groga. Perfecte.
Però us puc dir una cosa? A mi m'ha agradat aquesta.
Ei, clar que sí.
Escolta, Francisco, és quan t'hi poses amb
molt
aquella
bé,
veu...
Molt bé,
molt bé. Aquesta
és l'emissió.
Està molt ben dit.
Sí, va, la pausa, jo crec que...
Perfecte. Bona.
Ara entès el to, llavors. Si puc dir qualsevol
vaginada... No,
però... T'he de dir que quan has dit de Bon, jo pensava que anava...
Pau de Bon.
Et referies al cantant d'Antonio Font. Llàstima.
També me l'haguéssiu comprat, llàstima, aquesta, eh? Com bé sabeu, l'any 2021, l'actor britànic Daniel Craig va encarnar per darrer cop l'espia més famós de la història del cinema en la ignominiosa i nefasta No Time to Die. No em feu parlar d'aquesta pel·lícula?
Va, parla'm, perquè
parla'm. M'encenc. No, 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 no.
Sí, parla'm, parla'm.
No, José, perquè es carrega termes canònics...
Del James,
de James Bond.
Sí?
Per ai, no dir... Per...
Ui, vermella. Ui! Fora. Això vol dir que 30 segons sense parlar. Perdoneu, doncs jo aquesta pel·lícula, aprofito aquests 30
sí,
segons...
Sí.
Harry, que per cert la vam anar a veure... La...
Ah, sí?
Crec que la vam anar a veure plegades.
Jo l'he vist, però amb tu em sembla que no hi vaig anar, eh?
Això no ho diguis en antena. Jo crec.
Ai, pobra, no, Mercè, potser la vaig anar a veure dues vegades, una amb tu...
Aquesta cançoneta està és maca, no?
Sí, 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 però... Va, torno a la palestra.
Va, sí.
És que, a més, aquesta pel·li el que fa és carregar-se la meva teoria de que les pel·lícules de James Bond són tan bones com les seves bandes sonores. Això en parlarem un altre dia, però us dic...
Era Ana de Armas, oi? La...
Sí.
Sí, però sortia molt poc.
La que cantava,
sí,
no?
El problema d'aquesta pel·lícula és Lea Seydoux.
La xica Bond, Billie Eilish, però és veritat que Ana de Armas sortia... O sigui, la van vendre com si fos... Que sí, que és xica Bond.
Treu la puteta.
Però molt poquet, sí. O sigui, va sortir res... No?
Sí, molt poc.
Ja està, disculpa, Uri.
No, no, per favor. Un dia us faré un rànquing de les millors cançons de James Bond, perquè en sóc una institució d'això.
Tina Turner.
De cançons i de James Bond. Sí, senyora. Però el tema que ens ocupa avui és la possibilitat, o més ben dit, l'obligació que té la productora Barbara Broccoli, que és
Broccoli?
La filla de la legendari productor de la saga 007, Albert Broccoli, de redimir-se per l'horror perpetrat en el darrer film de Daniel Craig i, a la vegada, trobar-li un substitut a l'alçada. I ets a dir que no anem per bon camí. Perquè, segons el tabloide britànic The Sun, ja tindríem un successor per inflar-se a Martini amb vodka sacsejat no remenat. I el nom més ben posicionat ara mateix és... Aaron Taylor Johnson, més conegut per protagonitzar absolutament res que valgui la pena.
Però sí que toma.
Jo no el conec.
Sembla
no
que sigui fet amb el paint.
A més,
ja no et dic Photoshop,
He anat a buscar la pitjor foto que he trobat per internet.
Sí, ens has posat una foto com així...
Trobo que té un aire al marginet.
Sí?
Ah, sí?
No serà pels cabells, perquè aquest en té molts.
No.
Bueno, però... Sí.
És molt més guapo el marginet.
Sí. Òbviament.
Bueno, sí, perdona, aquest fet... noi...
Amb aquesta cara, amb aquesta mirada.
Sí, home, sí, poso...
Mira, posa't com ens mira ell.
Sí que és ell.
A veure.
Sí,
o mica a lo Carlos Sobera fa la cara. Aquest...
Té un bigotet, els ulls... Jo t'hi faig.
És una mica un Matthew McConaughey de tercera regional.
Amb aquesta melaneta engominada.
No us convenç,
No m'agrada gens.
Quin seria el vostre James Bond
ara
preferit?
Ara així ràpid? Sí.
De la història. No, de la història.
Sean Connery.
Home.
Sean Connery.
Valor segur.
Jo el primer que conec és el Pierce Brosnan.
Bravo per tu.
Sí.
Perquè,
a mi és el primer que em ve al cap. Perquè és el que
generacionalment,
jo...
No?
Generacionalment em toca. Clar, Pierce Brosnan...
I el Timothy Dalton, eh?
Sí, senyora.
Qui més hi havia?
George Lazenby, que va fer només una pel·lícula.
Sí.
Serà per alguna cosa.
El Servicio de Su Majestad. I Roger Moore.
Roger Moore, que també ho va
fer. I Daniel Craig.
I Daniel Craig al final. Roger Moore, molt reivindicat. Jo
també.
Aquí...
Sí, mira, jo em quedaria amb el Roger Moore. Sí que et dic.
Jo... Clar, per mi el millor no és Pierce Brosnan, però és crec que el que ha sublimat l'autoparòdia dins la pel·lícula. Un actor que fa aquelles mirades a la càmera que s'està rient del món.
Sí.
I això ho valoro molt. És una cosa que feia el Sean Connery al principi. Roger Moore també feia aquella cara de murri, però jo crec que sublima Pierce Brosnan aquesta miradeta a càmera. Des que es va saber que Daniel Craig no continuaria protagonitzant la saga creada per l'escriptor Ian Fleming, es va especular amb tota mena de possibilitat, fins i tot el que James Bond passés a ser una dona.
No te'n recordes, és veritat. Que això ho vam comentar quan vam sortir a veure la pel·lícula.
Sí,
això, justament, és la conversa que vam tenir. Ara te'n recordes o no et vol venir?
Et ve present, eh?
Ara. Sí, perquè a més, perdona, a l'última pel·lícula sí que és veritat que fan, insinuen...
Una picadeta d'ullet.
Aquí. Ah. Avui ja ho dic, que no acabarem amb la vista estràbica. Però és veritat que insinuen a l'última pel·li doncs, que la successora fora una dona.
L'actriu Lasagna Link.
Lasagna Link.
De Lasagna? La productora Broccoli. La Sanya.
Crec que és la Sana, però la N-H a mi em ve el cap.
Sí, sí. Com la Sanya, sí. No ho sé ara.
Com Rafinha, que no dius Rafina.
Sí.
O Rapinha.
Bueno, el que sigui, al final, amb què ha quedat aquesta notícia?
Els productors de la franquícia Bond ja es van encarregar de descartar aquesta opció.
Ah, fora.
De fet, l'actor que interpreti el mític agent secret ha de complir una sèrie de requisits.
Tipo què?
El primer és que ha de ser d'origen britànic.
Ai,
aquí estem tots
fora.
Ostres.
Estem tots fora, aquí.
El teu gos en un pos. El segon ha de ser menor de 40 anys.
Ah, oh, mira, quin...
Mercè, tu i jo tampoc.
Ah, no?
Tu i jo, Marta, estem
dintre. O tu o jo.
Això jo vull protestar. No tens targeta, Ferran?
Atletisme, què vol dir?
Menor de 40 anys. Però, perdona, hi ha actors?
No, és... Mira, sí. Daniel Craig...
Per què és? Per quin motiu és?
Daniel Craig va acabar fins al capdamunt de les escenes de risc i de intensitat.
Però que les feia tots ells?
Moltes sí, els d'hiperperill no, però per dir que és un paper superexigent a nivell físic i que quan ja arribes cap als 50... Perquè aquesta gent està entre 10 i 15 anys
I el Tom Cruise, què fas que
doncs fem? És l'excepció, és el Kilian Jornet dels actors.
Doncs a mi m'agrada aquest James Bond més madur. És a dir, que em fa més gràcia que sigui un tio que tu vegis que allò que t'estan venent que fa, que és impossible.
Perdona, un Harrison Ford a Indiana Jones.
Però, un tio, un madur, veient-lo tirant-se d'un helicòpter. És meravellós.
Però els James Bonds que has anat veient devien tenir 40 anys o per allà anaven. Sí, i tu eres més petit i per això el recordes.
Exacte.
Però a mi Daniel Craig, a les últimes pel·lis, també m'agrada molt, perquè a més, és un tio viscut, vull dir, et transmet
saps
molt més
passa?
Un actor així, no?
Jo crec que amb Daniel Craig, a mi el que m'ha agradat és el després de James Bond. Tot el que ha fet ell, perquè...
Sí.
Sí o no?
I
estem d'acord o no? Sí, ha guanyat el tio.
I és curiós perquè són unes pel·lícules que, en principi, no són molt ben valorades per la crítica, no? Però l'espectador ha agafat aquest actor com si digués ara sí que és un tio rigorós.
Punyales
sí que...
en l'espalda.
Boníssima.
Us va agradar?
Molt.
El seu paper, molt.
Les dues.
Sí, totalment d'acord.
Amb Ana de Armas, també, mira, justament.
Un altre requisit és que mesureu, com a mínim, 1,77 d'alçada.
Ah, molt bé.
Anem bé.
Tom Cruise no entraria.
No. Tom Cruise no entra. No.
I el tema que es linka una mica amb el tema dels 40 anys és que t'has de comprometre entre 10 i 15 anys a gravar un mínim de 3 pel·lícules.
Mira, jo menys d'origen britànic...
Ho tens.
Ho tens tot, eh?
I si voleu, un accent anglès,
ja ho... De fet, si busquéssim en el teu arbre genealògic, podríem trobar segurament algun origen britànic. Per tant,
Birmingham. Podria ser de Birmingham.
Algun Birmingham.
Podria ser.
Bravo.
Ja ho tens tot, Marginet.
Bueno, escolta, mira, fem ràpid aquest repàs.
Durant tot aquest temps, els noms que li agraden l'Estaré, Travesses, i que a mi em convencen mil vegades més que Aaron Taylor Johnson, són els següents. Comencem per Idris Elba, un actor negre conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Luther, pel qual va guanyar un Globus d'Or, o per pel·lícules com Thor, Esquadró Suïcida, o Fast and Furious, crec que és la versió 37 de Fast and Furious.
Com ensenya aquí Scott.
I qui més tenim?
És a dir que és més bon actor del que aquestes pel·lícules suggereixen. Seguim, en segon lloc, amb Tom Hardy. Conegut per papers a la gran pantalla en films com Mad Max, Renascut, Origen, Dunkerque, i per aparèixer a la sèrie Peaky Blinders. Jo crec que té tot el que ha de tenir un James Bond, sobretot la confiança de qui podria ser el director de la nova pel·lícula, que en principi s'hauria de rodar aquest any, aquest 2024, que estem parlant del guanyador de l'Oscar al millor director, Christopher Nolan, que això ja seria un gran binomi. I acabem per qui, per mi, hauria de ser indiscutiblement el proper James Bond. Estem parlant de Henry Cavill.
Home!
Qui ha encarnat a Superman.
Sí, home.
S'ha enfrontat a Tom Cruise com a malvat a una de les mil entregues de Missió Impossible.
M'agrada.
I ja ha fet de ser agent secret, amb un resultat impecable, a la divertíssima Operació Uncle, dirigida per Guy Ritchie.
Xuxi, és que ja té cara d'agent secret.
I la planta, i la foto també és una mica... Que us heu buscat aquesta. És ben bé.
Està fent de James Bond.
Què passa a la peixera? O sigui, hi ha nervis, hi ha indignació. Què li passa al José?
No hi esteu d'acord.
Ai, Déu meu.
No, eh?
No, ja estic...
Parla molt, eh?
Sí. està indignat.
Jo crec que si poses una coctelera a Sean Connery, Roger Moore, George Lazenby, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig i li afegeixes martini amb vodka i ho remenes però no ho sacseges, el resultat és Henry Cavill, o el que es coneix en cercles erudits, com ara el grup Koiné, amb el nom de un jambo que no te l'acabes.
Ai, jambo loco, i que te van enganxar un dia. Jambito loco, i que la mama te lo
defi. Mira, jo et sap... No, és que a veure... Jo, clar, jo puc dir alguna cosa. Jo, mira, jo esperava alçar la mirada i veure la peixera una targeta vermella. I mira, ves per on... I mira
potser és daltònica, eh? I és vermella,
però
no...
La meva meitat de cervell, ara mateix, me diu que continuem. Fem una cosa, tu compro mitges, anem a publicitat i a la tornada, volta ciclista.
Ràdio Estel. El moment perfecte per escoltar-nos el tries tu. Entra a radioestel.cat i clica a Ràdio a la Carta. T'hi esperen tots els nostres programes perquè els escoltis quan tu vulguis. És la Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soc va per a reculls de tonteries.
No diguis això, que és el millor del programa, imagina't.
Si todo el mundo quisiera...
Brutals. Ai, ui, corten. No, ai, mira les tisores. Aclaro la veu. Xunda. He nacido per amor. Guai, he hagut de tirar de falset, eh?
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Set minuts que passen de les 3 de la tarda, arriba el moment de connectar, com ja sabeu, amb una de les múltiples corresponsalies de fabricació pròpia pel territori català. Avui anem cap al Pallars Sobirà, per on està passant ara mateix la Volta a Catalunya. Avui, de fet, els corredors han sortit de Sant Joan de les Abadeses, ja han fet el port de Tosses i acabaran a l'estació d'esquí de Portainer, amb una meta situada a gairebé 2.000 metres. Abans, però... hauran de pujar i baixar al port del Cantó. Per saber en quin punt des del recorregut es troben ara mateix, truquem a la nostra corresponsal al municipi de Soriguera. Ella és la Tere i és propietària del bar El Pic de l'Orri, de Vilamur. Tere, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tere, explica'ns, ja ha passat la Volta a Catalunya per Vilamur o està a punt de fer-ho?
No, està a punt de fer-ho. Ara no tenim aquí una congregació de motos i cotxes de Mossos i ha passat molt trànsit així de publicitat, però ells encara no.
Tere, explica'ns una mica quin és l'ambient que s'està respirant ara mateix. Podríem dir, o podries definir, Tere, aquest ambient de ciclisme des de primera hora del matí?
Sí, des de primera hora del matí, molts ciclistes particulars que avui li ha donat per agafar la bici fa molt bon dia, fa molt bon temps. I, doncs, bueno, de pujada, ho vull dir, fins ara estan pujant bicicletes així particulars, molts se'n van a fer la parada al Cantó, molts una miqueta més cap allà per veure'ls com pugen. I sí, ambient de ciclista tot el matí, sí.
Ambient de ciclista des de primera hora del matí. Tere, necessitem saber si has tingut clientela dels equips i els aficionats.
Sí. Alguns, eh? D'altres anys més.
D'acord. Espera, Tere.
Mane.
Quin és el menú que han demanat?
No, entrepans, quasi bé tots per emportar.
De què eren els entrepans?
Calents, tots calents, de truita, de bacon amb formatge, formatge, de botifarra...
Bé.
Energia, clar.
Bé, però, Tere, quina és la vostra especialitat, però?
Plats combinats i entrepans.
Boníssim. Ara, imbatible.
Mare meva.
Gana, ara.
Jo aniria, no aniria amb bici, però aniria volant.
Home.
Però mira, ara que dius amb bicis...
Volant també hi arribaris.
Ah, Tere, que has vist alguna bici elèctrica?
Clar.
Es pregunten per qui.
Bici elèctrica, per favor. No. Bueno, jo que sàpiga, no?
No, home, on s'has vist?
Igual alguna es filtrarà, Tere.
Ah. Bueno, ja ho miraré, de moment ja...
Estigui't al cas.
No en pas, però a la velocitat que baixen a la zona on estic jo...
Sí?
No tens temps de... Bueno, només...
De res.
Com tallen l'aire, saps?
O sigui, estàs dient, Tere, que és una baixada, una pendent, gairebé...
Pendent, és una curva...
Vas d'horitzontal.
Ui, ui, ui.
És una rotonda on estic jo ara,
sí.
Pendent i curva.
Oh, això és molt difícil de
ficar, que ningú prengui mal, eh?
Alerta, ni
un cotxe, això.
No tingués por, jo cauria.
Tere, els veïns de Vilamur, perquè clar, això, el que comporta que la volta a Catalunya passi pel municipi, diries que estan contents, no?
Ja ha passat molts anys.
Ah, i que...
I aquí... ell també passa l'Espanyola i el Tour.
Sí.
I deixa quartos o no?
Les espanyols i el Tour més que les catalanes.
Ja és això. Ja és la idiosincràsia.
Què us sembla? És que us haig de dir la veritat, no?
No, i tant.
Totalment sincera, aquesta corresponsalia.
Tere, també et volíem preguntar si hi ha algun tipus de consigna escrita a l'asfalt, que a vegades ho veiem per la tele, i no sé si hi ha alguna, ni alguna avui.
I mira que de vegades pinten molt, eh? Res. Una tira dels Mossos i 7 o 8 motos de Mossos.
Molt sobri tot, Tere.
Sí. Està pintada.
Escolta, Tere, vosaltres teniu previst que si els hi podeu posar una mica de pica-pica en aquesta gent que per agafar forces...
Habitualment.
Com que previst? Si no m'ho han encomanat, jo no hi...
Clar,
és veritat.
Clar, tu també.
Que em paguin, que tenen cèntims aquests.
Sí, previ pago.
És que, Tere, tens tota la raó. En el cas de que t'ho haguessin encomanat...
No entenc ni el que us dic. Si en tenen, no es veuen. O no els treuen de la butxaca.
Això passa, també és veritat, Tere. Què els hi posaries tu, de pica-pica? Perquè agaféssim...
Posaria, depèn de la butxaca que porten.
Claro. Sí?
I, doncs, pa, tomata i embotit.
Claro.
Sí.
I tu, i cap a baix, que fa baixada. Tere, avui comença la primavera. Com tenim la neu i la sequera al Pallars?
La neu alta, molt alta, i es fon. I ara mateix estic al raig del sol i que fa calor, eh?
Fa caloreta. Mira, justament, acabem, si et sembla, Tere, aquesta corresponsalia que ens has conquistat.
Ho sentiu?
I tant que et sentim, digues.
Escolta. Ho has sentit?
Ho he sentit, sí. La Volta Ciclista a Catalunya, que això, què vol dir, Tere, que estan a punt de passar?
Exacte.
Ai, les patacades.
Escolta, fem una cosa, intentem aguantar una mica.
No cau ningú, dis-me.
No, que això mateix, que volem saber si cau algú o no, Tere.
Vosaltres voleu que hi hagi sang.
No, on vas a parar? No. No, Tere, no, eh? No malinterpretos, perquè...
Que t'heu dit de broma, hombre.
Tere.
Mira, aquí, a veure.
A veure, qui va al capdavant, Tere?
No va ningú, perquè encara no han baixat. Tots de Mossos, motes i cotxes, aquests,
sí?
Quietos aquí.
Tots quiets.
I què voleu, que espera, que us diga quan...
Pregunta'ls-hi, Tere, pregunta'ls-hi a quina hora passen.
Home, ja deu... Vols dir?
Pregunta'ls-hi. Apropa't.
A veure, que tots van amb el casco aquí. Espera un moment.
Espera, pregunta'ls-hi a Tanset i els hi preguntes a veure, perquè diguis que estàs amb una connexió en directe.
Claro.
Sí, tu tranquil·la, que ja ho faré.
Jo ja m'ho crec, perquè la Tere és que és...
Lenta.
Tot terreny.
Deu dir, a veure, aquesta que vol.
A veure, pregunta'ls-hi, Tere. Què
va? Direu vosaltres mateix.
Què vas, al Mosso?
Perdoneu. Mira, que estic amb connexió en directe amb Ràdio Estal i m'estan preguntant si quan tardaran a passar. Adéu.
Tere, què diuen?
Estan comprovant.
Estan mirant els temps.
El GPS.
No estan preguntant, un momentet.
Clar, sí, és que sí, ho estan buscant,
clar.
Tere.
Clar.
Això és informació al moment, què vols?
Sí, senyora.
Quanta cosa.
Que més passaran tan ràpid.
Tere, qui tens al bar, que ara has deixat el bar sol?
M'has sentit?
No, què ha dit?
15 minuts,
escolta, Tere. Ei, bueno,
mare
fem una
meva.
Cosa. Ja saps que aquí a la ràdio el temps és or, Tere. Intentarem connectar amb tu. D'aquí una estona, Tere.
Molt bé.
Vinga, acabem com sempre. Previsió del temps i el trànsit, Tere, aquesta hora, des de Vilamur.
Previsió del temps i del trànsit?
Sí.
Trànsit fluid i temps meravellós. Bravo!
Tere, propietària del bar El Pic de l'Orri. Per favor, hi heu d'anar cap a Vilamur. Tere, continuem parlant. Una abraçada.
Bueno, espero veure't, eh?
Vinga, així serà.
Vinga.
Adéu.
Meravellós, anava dient.
Clar, és que veure, costa de pujar fins a dalt i després aquesta baixada,
i clar. Exacte. I una rotonda.
És que altres ni la veuran.
Voleu que hi hagi sang aquí.
I costa trobar gent meravellosa com la Tere. Home,
és brutal.
Favor.
Simpàtica. No, tu li has dit a quina hora passa, ni ella.
Allà.
Patapam.
Directe a la notícia.
Al peu de la notícia. Perfecte.
I bona gent. T'ha interpel·lat qual Búfalo George. Ets, et vull veure aquí, eh?
Sí, exacte. A la suite.
Local. A la suite del local.
Tenim una feinada, si hem d'anar a tot arreu.
Jo potser vaig amb cotxe.
O perquè bici elèctrica...
No, re de bici elèctrica.
Cap ni una.
Ai, tu.
Escolta, és molt complicat això que em feu fer després de les connexions. Arrenca aquí les notícies vintage,
eh? Si algú pot aixecar, ets tu.
Va, doncs som-hi amb les notícies vintage. Avui, que és Sant Ambròs i Santa Fotina, i és el Dia Internacional de la Felicitat.
Sí.
Felicitats a tots els feliços. Felicitats també a Ferran Capdevila. Viatgem a un 20 de març qualsevol.
Mora meva. A mi em fa patir que no... A veure, que s'aparti de la carretera, sí, perquè les bicicletes baixaran a 200 km per hora,
i aquesta
que
dona,
no ens enganxin,
dient que és de Radio Estel, ja veuràs, sí, perquè
sí,
és capaç
sí, reportera.
De parar-ho tocaria tot. Després, per si de cas...
es troba bé, que es troba sí, home, sí que ho farem.
És la versió girocleta de...
D'alta muntanya.
De fabricació.
I d'alta muntanya.
I d'alta muntanya.
I d'alta muntanya.
Ens han comentat felicitat.
Sí, això sí.
La Tere, avui que és el dia de la felicitat, jo m'he proposat buscar notícies del 20 de març que siguin felices. Només notícies felices.
Molt bé.
He de dir per començar que la recerca ha estat exhaustiva perquè no tenim tendència als mitjans a portar bones notícies al món. O sigui, no. Les bones notícies que normalment llegim van directament relacionades, no sé, amb la cura d'alguna malaltia, que superbé,
ja seria una bona notícia.
O sigui, amb més freqüència de pluges, que dius, també, ai, que plourà més, també està bé, i encara menys freqüència podem trobar victòries del Barça. Aquestes bones notícies ja són molt escasses. Convençut, però, que trobaria una notícia feliç, he viatjat fins al 20 de març de 1989.
Ai, ai.
Els Pets.
Són els Pets. Estúpidament feliç.
Que bona. Ostres, feia molt temps que no, sí, no l'escoltava.
Els Pets són d'aquells que fa temps que no escoltes, però cada cop dius, ai, et porten allà.
Molt bons.
El primer titular d'aquell 20 de març del 89 no convidava gaire a l'optimisme ni a la felicitat. L'exèrcit salvadorenc mata 3 periodistes el dia dels comicis. No seria precisament el tipus de notícia alegre que estem buscant. No m'he rendit. I he pensat, calla, és dia 20, segur que parlen de les falles del dia abans. No? Que havia quedat les falles, que això fa festa. I efectivament, una crema passada per aigua.
Ai, no m'ho diguis.
Sí, sí, sí. No, o sigui, la crema...
Plou un dia a l'any, això és típic, eh?
Mira.
I cau just el dia que has d'encendre les mitges.
Noia, però és que clar, si fan... Això ho haurien de pensar els de València.
Ai, plou a gust de tothom.
Perquè
no.
Fer-ho dins.
Home, no.
Tot allò de patar a dins un pavelló.
Un altre mes... On vas a parar?
Peta el pavelló sencer.
Si hi ha un mes que ha de ploure,
sí,
és el març marçot.
Sí, sí, no, però clar, si ho fan, sí, si ho han de fer per Sant Josep...
O l'abril, l'aguasmil, per tant.
Exacte.
Si ho fan per Sant Josep, no poden fer cap altre dia.
No.
Diu, la crema de les falles va ser suspesa ahir a causa de les males condicions meteorològiques.
Quin greu.
Vents de 80 km per hora i intensa pluja tot el dia.
Quina ventada.
Això passa amb la Festa Major de Gràcia, també. Sempre. Plou. Quan tenen a tots els carrers engalanats, patapam, i la Mercè, és veritat.
Bueno, és que la Mercè ja sabeu què diu, la Mercè.
Què diu?
Què diu la Mercè Raga?
Sí, per què?
Perquè diu que... Diu que sí, que...
Per
què diu?
L'hora, perquè Santa Eulàlia diu que... Què passa aquí? Què hi de lo mío?
Que li ha tret del lloc. Bueno, l'altre dia vam descobrir que també hi havia Santa Madrona, com a cap...
Sí, imagina't. Patrona dels lligons.
I de la sequera.
Qui es podria fer un talent show de competir entre elles?
De patronatge.
Aviam quina guanya.
Bueno, mira, estem a punt de veure una targeta, però tirarem endavant.
Com que ni el títol...
Perdó, aquesta targeta blava es confon amb el blau de la paret.
Sí, sí, sí.
Correcte. Escolteu, ni el titular ens funcionava, ni València tampoc.
Res.
Llavors m'he dit, bueno, calla, 20 de març del 89 era un dilluns. Potser el dia abans havia jugat al Barça i encara estarem de sort i hi hauria alguna victòria.
89 podria ser, eh?
I no m'he trobat una notícia de futbol, sinó de handball o balonmano, com en diem handball. Els que en sabem.
No ho diguis. Ho sabia.
O sigui, l'embol hi ha més esperança.
Sí.
Perquè dius... sí. Ja sabem que si hi ha un equip que guanya Can Barça és el de Balonmano.
Sí.
Titular. L'embol del Barça no regnarà a Europa.
Noi.
Ni això, noi, ni això.
Mal any.
Potser hi havia en Massip i l'Urdangarín aquella època que xafaven tots.
En aquell moment, sí. Res de res.
Massa joves, encara?
No.
89, vols dir?
Estaven per fer, encara.
Sí. No, però jo estic amb el Francisco,
sí, sí,
eh?
Devien ser juvenils, el 89.
Compte tu, el 92.
El 92 ja van ser
les Olimpiades,
sí, sí,
i ells ja hi eren.
Sí, sí. És el mega Barça de Valero,
sí?
Rivera.
Valero Rivera.
Valero Rivera i el Massip.
Vaig a buscar quan jugava l'Urdangarín. Va.
Documentació.
Doncs ni això, noi, ni el Barça. Potser és que l'any 89 no va ser l'any de la felicitat i m'he decidit a buscar un altre any.
La felicitat, ca, 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 de sentir amor, oh, 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 oh.
El 20 de març de l'any 1988 les coses no estaven gaire millors que el 89, he tirat un any enrere.
Mira, ja tinc la dada.
Què?
Urdangarín va començar al Barça el 86, yep. Mira si anàveu ben encaminats, fins l'any 2000.
Veu?
Ah, sí. Imagina't.
Molt bé.
Sí, sí. Escolteu, m'hem tirat un any abans, el 88. He dit, aviam, ja em si trobo alguna cosa. I no és precisament feliça, però m'ha fet gràcia. Diu, els solters de Solsona fan la festa sense dones. Això té aquí diferents coses. O sigui, em sembla bastant simpàtic que sigui una festa de solters, però us explicaré per què és sense dones.
Clar, perquè és un solter.
Diu, la primera...
Perdona, ja Santa Àgueda.
Però en principi era una festa per solters i solteres, que entenc que volien ajuntar senyors i senyores.
Com l'autobús aquell, que vam parlar.
Exacte. Però diu, la primera trobada de concurs fracassa per la indiferència dels veïns i del sexe femení. Moltes coses a comentar. L'utilització de la paraula concu per referir-te a un solter...
Molt lleig, perdona. Això, o sigui, surto fora. Jo en defensa.
Concu i conca...
O sigui, és molt lleig, això que t'ho diguin.
Això li podem preguntar al Virgili si està ben dit o no.
Hi ha un poble a França que es diu Conques.
Pues si ho deuen ser totes.
La idea és que era fer una trobada així de concurs de solters i solteres, però el de 1.500 assistents, el 80% eren homes. Sortien a deure una mica. Alerta, perquè no tots els 1.500 eren de Solsona, si no hi hagués estat tot Solsona allà.
Clar.
Venien d'Osca, de Saragossa, de Terol, del País Basc,
de quin any?
El 88.
Els bascos, veus?
De Madrid i d'arreu de Catalunya.
Ara no hi eri.
Sí, no hi vas anar. Tot i aquest moviment, moviment de gent amunt i avall, la cosa va acabar fatal.
Quin greu, ara.
A la festa es respirava un ambient de fredor i de desil·lusió entre els solters, que van veure com les dones i la gent del poble els feien al buit.
Però que trist, per favor, vull plorar.
La trobada va començar a les 11 del matí a la plaça Major de Solsona, on es va fer un aperitiu de coca i moscatà.
Per anar una mica ja...
Es va acabar a la nit amb el plat fort de la troballa, el ball de gala, on, teòricament, és més fàcil el contacte entre els assistents.
El networking.
Noi, bueno.
Res, que si voleu una bona notícia, Concurs de Catalunya, sí. Per sort ja no som a l'any 88 i no us calen festes de solteria. Ara teniu aplicacions per lligar que podreu utilitzar sense haver d'anar a fer el sonso a Solsona menjant coca i bevent porró de moscatell.
Contigo, de pronto me siento feliz.
Doncs després d'aquest repàs de les notícies vintage d'un 20 de març de fa uns anys, el que fem és... Noi, marxem cap a publicitat, que estem una mica alterats per la primavera, i això ja ho noto.
Sí que es nota,
Que sí que es nota.
Bueno, no sé què passa. Estem esbarats, estem animats.
Estem animats.
Ai, mira.
Seguint la,
com la volta.
Mira que baixen.
Estan arribant. Sí que van ràpid, ara.
Potser veurem la Tere, si veiem una rotonda. Ai.
Mira que es veuen els Pirineus de...
Pelats.
Nevats, però sigues de cotes altes.
Nevats, no gaire. Fem una cosa, marxem a publicitat, ens posem el dia de la volta a Catalunya, truquem a la Tere, a veure si ha passat per allà o no, i a la tornada, Harkem, qui farem la digestió?
Doncs mira, parlarem amb el Miquel Rius, que és el director del Barcelona Beer Festival.
Vinga, doncs ara tornem.
Cuando amanece nevando no siento la falta del sol. Y los copos de la nieve, y los copos de la nieve me parecen de color. Cuando la tarde termina y...
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per fer una expedició a Groenlàndia, per mirar els ulls a Marina Abramovic, per conèixer els orígens d'Oasis. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Gestió, perquè a Barcelona, Jarque, ara ens ho deies tu fa uns instants, es convertirà per uns dies aquest cap de setmana, amb la capital mundial de la cervesa artesana.
Sí, de divendres a diumenge se celebra a Barcelona el Barcelona Beer Festival, la gran festa de la cervesa artesana. De fet, és la més destacada del sud d'Europa. Mercè, un munt d'activitats i visitants d'arreu vindran a Barcelona a compartir aquesta petita gran revolució que ha situat la capital catalana al mapa gastronòmic cerveser. I per parlar de totes les novetats de l'edició d'aquest any del festival, és un plaer saludar a aquesta hora el seu director, que és el Miquel Rius. Miquel, bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Pues amb moltes ganes que arribi el cap de setmana i el festival.
Bueno, això ja ho tens aquí. No sé si ja teniu, ho teniu tot a punt, tots els bidons en fresc. En quin moment esteu? Heu transportat ja tota la càrrega cap allà o encara bé, ho esteu organitzant?
Gairebé està tot a punt. Sí, són tots els últims dies de l'operació de muntatge per poder donar la benvinguda a tot el que se n'apropi.
Clar, ho dèiem, que Barcelona es convertirà doncs, en la capital de la cervesa artesana del sud d'Europa i el que va començar sent una moda no, ha acabat com un, ja pràcticament com una tradició consolidada, la cervesa artesana.
I tant, el festival al final és una evolució, una representació del que passa en aquest sector. I quan vam començar fa 12 anys la cervesa artesana, era una gran desconeguda que tot just començaven les primeres cerveseres i ara ja és una realitat consolidada que tothom té present i que molta gent li encanta i vol venir al festival. I en el seu dia a dia la té integrada.
Clar, és un festival a més que fa festa, Miquel. Explica'ns una mica què ens hi trobarem els que visitem doncs, aquest Beer Festival, Barcelona Beer Festival, que recordem és d'aquest divendres fins a diumenge.
Sí, tot el cap de setmana estem a Fira Barcelona a Montjuïc i el que trobarà aquí s'apropi és molta cervesa, òbviament, però el nostre concepte de cervesa artesana, que és un concepte molt gastronòmic, molt vinculat amb el bon menjar. Al final som un país que la bona taula ens encanta i així és com ens agrada explicar la cervesa, acompanyada de bon menjar. Tenim una gran selecció de restauradors locals i després tindrem fins a 400 cerveses diferents, ocupades en diferents famílies, en el que tothom pugui anar provant. Al final el que busquem és que la gent sigui curiosa, tingui ganes de descobrir noves coses i passar una bona estona amb amics i família i gaudir-ne.
400 cerveses, deies? Clar, a veure, pels no iniciats en la matèria, Miquel, ens podries fer un curset molt ràpid? Perquè ara sí que és veritat que cada vegada més als restaurants doncs, hi ha també una carta de cerveses que està molt bé i fa molt goig, però a vegades ens confonem no? en temes de IPA, Pale, Ale... No sé si tu, molt breument, ens podries doncs, definir una mica quin gust té cada una.
Un dels grans canvis que hi ha hagut és doncs, que anem incorporant aquest vocabulari, aquest lèxic propi de la cervesa, no? Com tu dius, les IPAs no? ja estan en boca de tothom. La primera gran divisió que fem als cervesers és en tres grans grups, que és el tipus de fermentació que hi ha. Hi ha la baixa fermentació, que són els estils clàssics que coneixem de tota la vida, perquè venen d'una tradició més alemana, més txeca, les lager, les pils, en el que és el que associem habitualment no? la gent que no tasta aquella cervesa artesana a el que és cervesa. Després hi ha l'alta fermentació, que és un tema del tipus de llevat i les temperatures en què es fermenta, en el que aquí la varietat és enorme, perquè aquí entra des de el que entenem com una cervesa negra, fosca, torrada, a les IPAs, aquestes més aromàtiques, més afrutades, cítriques, a les torrades, vull dir, és un molt ampli, vinc a dir, hi ha cervesa belga, cerveses angleses, americanes, una gran varietat. I, per últim, la fermentació espontània, que és molt vinculada a uns sabors més de sidra, podríem dir, més àcids, en el que és un llevat de l'ambient, el que fa aquesta màgia de transformar els sucres en alcohol i en cervesa.
Clar, per tant, tenim aquests tres tipus de fermentació. Baixa, he estat prenent punts, Miquel? Baixa, alta i espontània, no? I a partir d'aquí, doncs, aquests matisos, no? I aquests gustos diferents, doncs, que aquest festival, el Barcelona Beer Festival, doncs, ens convideu a provar i a descobrir. Escolta'm, per cert, ho acabem de llegir també, que us han donat un premi, no?, al millor esdeveniment no musical, als Iberian Ferian Awards. Això seria una última hora, Miquel.
Això és ultimíssima hora, vull dir.
Moltes felicitats, enhorabona.
Estic molt content, la veritat, perquè... Si veus els altres premiats, són grans festivals de música, top, i que ens hagin galardonat amb aquest premi de millor festival no musical, en aquest cas gastronòmic, doncs estem molt contents d'haver-lo portat aquí, i perquè, a més, els finalistes eren realment molt... Bueno, companys, no?, amb altres propostes d'altres expressions culturals, sí. I que doncs ens hagin triat, i... Pues, bueno, pues una alegria, i tant, i un reconeixement de la feina feta tots aquests anys.
Molt bé, moltes felicitats. Reiterem la felicitació a tot l'equip del Fabricació Pròpia. En aquest Barcelona Beer Festival, per fer una mica de repàs de les novetats, hi haurà un espai dedicat a Euskadi, si no m'equivoco, Miquel.
Sí, en la línia que et deia, que nosaltres som un país que ens agrada la bona cuina, que hem de dir d'Euskadi, no? I llavors hi ha tota una zona que venen en tres eixos. Un és la cervesa artesana, que ja tenen una gran varietat de cervesers fent cervesa artesana, però també convidat a la gent que fa sidra natural, la denominació d'origen. Al final són la fermentació de l'ordi o la fermentació de la poma tenen molts punts en comú, i la forma de fer de petites empreses, en el que premia la qualitat del producte, està ja molt arrelat, i els hem convidat. I tindran un food truck propi, on cuiners d'allà, del País Baix, vindran a mostrar la seva gastronomia i com combina tant amb sidra com amb cervesa.
Fantàstic. És un bon pla, Tant divendres, dissabte, com per diumenge. Per cert, els que s'acostin fins a la Fira Barcelona, es poden descarregar una aplicació, no?, si no m'equivoco, que també els ajudarà, doncs, a descobrir tot el que hi ha en aquest festival.
Sí, sobretot el llistat de cerveses, en el que ens hem associat amb amb el principal portal tecnològic del sector cerveser, que es diu Antap, i en el que hem fet una pàgina pròpia on en temps real es podrà veure totes les cerveses que en aquell moment estaran en algun destinador del festival.
També et volíem preguntar, Miquel, que clar, l'aigua, no?, darrerament, doncs, pel tema de la sequera, sí que és bé que és notícia, no?, aquestes restriccions. No sé si també el sector de la cervesa s'hi ha vist perjudicat i ha hagut de reduir doncs, la producció, o s'ha afectat d'alguna manera?
Sí que jo no diria tan perjudicat, sinó interpel·lat. Al final és un tema de responsabilitat que tots hem de posar de la nostra part, i que el sector cerveser, doncs, també ha de respondre a aquesta necessitat que tenim com a país. I sí que s'està fent treballs i esforços per adaptar-nos a aquesta nova realitat que tenim, en el que hem de fer un ús molt responsable de l'aigua. Pensa que nosaltres, dintre del festival, hem parlat més de la part, diguem, de públic general, la gent interessada per la gastronomia, per la cervesa, que ve a gaudir-ne, però també tenim una àrea professional, que es diu Imbriu, on el sector, el cerveser, els proveïdors, tota gent activa en el nostre sector, es troba durant dos dies, doncs, per coses com aquesta, no? Reflexionar quins són els reptes del sector, quin és el futur, quines són les claus, i l'aigua i la sostenibilitat és realment pal de paller d'aquestes jornades de debat del nostre sector professional.
Deixa'm preguntar-te també, Miquel, quan diries tu que és el millor moment per gaudir d'una cervesa artesana? Perquè sí, és veritat que a vegades aquestes cerveses negres torrades, no?, són més pesades, potser no són tan lleugeres. No sé quan és el millor moment per gaudir d'una cervesa de les vostres.
Ara m'has desfet a mi la resposta habitual quan em diuen quina és la millor cervesa. Dic, depèn del moment, perquè realment has donat en la clau de que cada moment té una cervesa. I, de fet, històricament era així. Vinc a dir, hi ha molts estils que s'associen a moments del dia o de l'any. Vull dir, hi ha unes... Ve al cap les de Zon, que eren unes cerveses que s'utilitzaven per quan anaven al camp, a l'època de la collita. Era una cervesa molt refrescant, de poc grau, perquè era un treball físic i no estudien alcoholit de gaire, i que llavors era, doncs, un estil molt adequat per a temps de calor i de treball fort en el camp. O les cerveses de badia, no?, aquelles trapenses que s'anomenen per d'elles, en el que en èpoques de quaresma, en què no es podien ingerir aliments, sí que tenien un extra de sucre, tenien moltes hidrats de carboni perquè substituïen part de l'alimentació, no? I al final és això, cada moment del dia pues, et pot venir més de gust una cervesa o una altra i ja s'han pensat part d'aquestes receptes per acompanyar-nos en el nostre moment de degustació.
Mm-hmm. Deixa'm acabar per preguntar-te, doncs, no sé a qui distingireu, si no m'equivoco, aquest Beer Festival també inclou doncs, aquest premi Steve Huxley, no sé a qui distingireu aquest any.
És una gran sorpresa que com se m'hagués escapat...
Jo ho he intentat, ja, Miquel.
No hi ha problema. És un premi molt bonic, la veritat, perquè és una votació. No direm... És popular, perquè la fan gairebé 200 persones, però 200 persones de dintre del sector coneixedora. Bé, perquè fem una idea, és com els premis dels Òscars o els nostres Gaudí, que és la pròpia indústria que selecciona. I vindria a ser com l'Òscar honorífic, no? Aquella persona a la que se li té una estima perquè ha col·laborat, perquè té una mentalitat oberta, de que sempre disposada a compartir el seu coneixement o els seus moments, i ja són 5 guanyadors que compleixen perfectament amb aquest perfil, i el 6è guanyador o guanyadora, perquè hi ha dues finalistes que són dona,
sí.
Estic convençut de que mantindrà aquests valors d'haver fet molta feina per la cervesa, però sobretot amb una mentalitat oberta i disposada a compartir el seu coneixement.
Això ho sabrem diumenge, Miquel.
Això és just divendres. Sí.
Ah, divendres, el primer dia d'aquest
premi,
festival.
Divendres tarda, i llavors pot portar amb orgull el seu premi allà del festival.
Molt bé, escolta, per cert, recordem, beure amb moderació, sobretot si aneu a aquest festival, doncs feu ús del transport públic, perquè sí que és veritat que és una oferta llaminera, però com sempre, s'ha de beure amb moderació. Miquel Rius, Barcelona Beer Festival, tu n'ets el director, que vagi molt bé aquesta edició i estarem pendents d'aquest Steve Huxley. I, per cert, enhorabona per aquest premi al millor esdeveniment no musical als Iberian Ferian Awards. Miquel.
Moltes gràcies i us esperem a totes que en tingueu visita a provar bona cervesa.
Perfecte. Bon festival. Una abraçada, Miquel.
Ràdio Estel.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Mateix que passant de 2:45 de la tarda, avui ho comentàvem a l'inici del programa i després d'haver fet la digestió amb la Marta, doncs ja sabeu, comença la primavera. Ja ha començat la primavera, la tenim aquí, l'estació de l'any en què s'hauria d'acabar el fred intens de l'hivern, si és que l'hem arribat a tenir en algun moment. S'hauria de començar a fondre la neu, si és que n'hem tingut en algun moment, aquesta neu de les muntanyes. Hauríem d'entrar en una època de pluges esporàdiques barrejades amb bon temps. Bé, però fa anys que les coses, com dèiem, no acaben d'anar ben bé així. Què hem d'esperar, per tant, d'aquesta primavera que acabem de començar avui mateix? Doncs, sabeu què? Parlem uns minuts amb en Jan Ponsà, que és meteoròleg i també és president del projecte Quatre Estacions i estudiant de Geografia, i si sou seguidors del Fabricació Pròpia, els vàrem entrevistar fa uns dies. Jan, hola.
Hola, què tal? Bona tarda.
Com estàs?
Què tal? Molt bé. A vosaltres.
Molt bé. Jan, explica'm, o sigui, quants whatsapps et deuen haver enviat avui, no?, com a meteoròleg, Jan. Què hem d'esperar d'aquesta primavera, no? Farà temps de primavera?
És la pregunta del segle, no?, perquè al final tots esperem que plogui, ja sigui a la tarda o a la primavera, que són les estacions més plujoses aquí a Catalunya. El que sí que és cert que és bastant complicat de saber-ho sempre, ¿vale?, perquè estem parlant d'uns 2-3 mesos vista en quant a previsió meteorològica i sempre tenim un marge d'error. Sí que és cert que els models estacionals doncs, són una mica més optimistes del que serien mesos enrere, que potser ens marcaven una primavera més aviat seca, i ara la tendència no està del tot clara. Llavors, veient mapes més o menys d'aquí unes quantes setmanes, dona la sensació que tindrem un patró més aviat normal del que podríem esperar per una estació com és la primavera.
Clar, Jan, m'agrada que diguis això de normal, que és perquè ja no sabem què és, no?, el normal per la primavera.
Exacte, bueno, per la primavera bàsicament es caracteritza per tenir diversos episodis de precipitació, ja sigui fins i tot algun temporal amb alguna borrasca, també les primeres tempestes de l'any, especialment abans del mes de juny, que és dels mesos més tempestuosos que tenim aquí a Catalunya, però especialment es combina amb això, no? Doncs per l'arribada aquesta de borrasques més actives, perquè recordem que l'hivern és l'estació més seca de l'any i que en principi ens haurien de portar més aigua de la que hem vist els últims mesos. Però bueno, com tu dius, ja no sabem el que és normal i el que no, i poca cosa més ens queda que mirar el cel i veure quan començarà a ploure.
Aquesta és la pregunta, quan començarà a ploure. En tot cas, exacte. A veure, tu, una mica amb els mapes isobàrics que tens al davant, Jan, què creus que passarà a l'abril? Es farà realitat a l'abril aigües mil o no?
Ara per ara sí que és cert que, tot i que aquesta setmana estem tenint temperatures força elevades, sí que es comença a entreveure més un moviment meteorològic cap a finals de setmana i especialment a la setmana que ve, i això ja ens alegra una mica, no? Perquè sí que és veritat que quan es veu un període bastant sec i bastant estable, els mapes ho veuen molt bé i les previsions pràcticament són sempre molt encertades. Però a la que comences a veure ja més discrepància entre els models, entre aquests mateixos i també les possibilitats de que hi hagi més pluja, doncs ja les probabilitats doncs, de que sigui més mogut el temps ja són més elevades i això doncs, ja és bona senyal, per dir-ho així. Tampoc m'atreviria a dir si l'abril serà aigües mil, però bona senyal de moment en tenim, si més no.
Mira, l'última... Deies, Jan, perdona?
No, que encara que plogués molt aquesta primavera, que jo crec que plourà, però no sabem si molt o poc, tot el que és la sequera, des de la meva opinió, jo crec que trigarà bastant temps a revertir-se totalment. Ha de ploure molt, molt, molt perquè es reverteixi tota la sequera i amb una estació com només la primavera no en faríem prou. De totes maneres, és una molt bona oportunitat per arribar a l'estiu amb el territori ben regat i ben humit, especialment per la temporada d'incendis que es podria complicar bastant si no plogués bastant.
Jo anava a preguntar això perquè l'última vegada que ens vareu visitar aquí a l'estudi va ser aquest gener, si no m'equivoco, Jan.
Correcte.
I en una setmana que s'esperaven temperatures de fins a 23 graus als Pirineus, això m'ho ha passat en Ferran, i 26 graus a la resta del país. Vosaltres, que seguiu molt el temps del Pirineu, quin balanç en feu de com ha seguit l'hivern? No? Ara que tu deies, una primavera normal, com podries definir, no?, l'hivern que ja a partir d'avui hem deixat enrere?
L'hivern cada cop és menys normal, això segur
que... Aquest és el titular. No?
Correcte. Entre que cada cop neva menys, les temperatures han estat un absolut escàndol. Tret d'alguns dies que sí que hem vist temperatures purament hivernals, sí que és veritat que, ja et dic, el mes de gener hem arribat a 20 graus, fins i tot a Andorra s'ha fet el rècord de temperatura màxima en un mes de gener. Estem parlant de temperatures desbocades que podrien respondre a temperatures que hauríem de tenir al març-abril, especialment més a l'abril, que les hem viscut entre el gener i febrer. O sigui, és temperatures molt, molt, molt càlides i que, bueno, que denoten una mica la tendència que venim veient els últims anys, no?, de la regressió dels dies de precipitacions i de neu i, evidentment, la pujada constant de la temperatura, que és bastant, bastant preocupant, per dir-ho així.
Com tens el projecte? Com us va el projecte? Perquè a la pàgina web veiem que ja arribeu a 34 càmeres en directe.
Correcte, sí que estem ara aquí fent rècord de càmeres en directe i és que estem supercontents perquè farà una setmana, la setmana passada farà una setmana i mitja, vam tenir l'última borrasca així més important que des de ja feia un parell d'anys gairebé aquí a Catalunya, que va deixar, bueno, precipitacions molt extenses arreu de Catalunya i nevades a tots els punts del Pirineu, i sí que és veritat que nosaltres supercontents per la resposta que vam tenir de tot el públic mirant les nostres càmeres, que es veia nevar absolutament a totes les càmeres i de punta a punta, i realment
dona sentit una mica la feina que fem, no també d'observació meteorològica, de que la gent pugui veure què és el que passa en temps en directe al Pirineu, i la veritat és que de moment molt, molt contents, i segur que encara venen coses bastant millors del futur.
Per tant, Jan, aquells oients que ara mateix es vulguin connectar a les vostres càmeres ho tenen molt fàcil, no? Es connecten a la vostra pàgina web i des d'allà poden veure el temps a real, diguéssim. Minut a minut.
De 4 punts per escollir, amb els que, el que els agradi més. Avui difícilment veuran moviment meteorològic massa interessant, veuran alguns núvols i sobretot pols en suspensió, que és el que estem tenint aquests últims dies, que déu-n'hi-do, que de fet qui entri a la pàgina web ho podrà veure perfectament, aquest cel tan enterbolit de fruit d'aquesta pols sahariana que ens està arribant. I sobretot el que és bastant curiós, que gràcies a les càmeres podem comprovar dia rere dia, és la regressió espectacular de la neu al Pirineu. Fa una setmana el teníem molt nevat, i ja et dic, en qüestió de 6-7 dies s'ha fos una bestialitat el que és la neu, perquè estem tenint temperatures novament molt, molt elevades.
Molt altes, no?
I ja anem de cara directament a la primavera.
Bueno, deixa'm res, una pregunta superràpida. Jan, ara que tu deies, aquestes temperatures altes. Clar, aquesta setmana, perdona, el cap de setmana, miràvem de reull el que està passant al Brasil, que estan patint un episodi de calor extrema amb aquesta sensació tèrmica de 62 graus a Rio. No.
Ostres, sí, 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 és una bogeria, és una bogeria. Pensem que ara el que tenen al Brasil seria l'entrada a la tardor, i estem amb temperatures que potser, perquè ens situem una mica de que ens trobaríem aquí al setembre, són temperatures molt elevades i que realment provoquen un risc real per la població i la salut de moltes persones. De fet, la calor provoca moltes morts anualment, és una mort molt silenciosa, però que cada cop amb aquestes temperatures més elevades i sobretot amb aquesta sensació tèrmica s'agreuja encara més aquest problema, i que cal dotar de recursos a persones i famílies vulnerables que no tenen la capacitat per exemple, obrir un aire condicionat o tenir un ventilador a casa, que realment en casos així és exageradament necessari.
Clar, Jan, però la pregunta seria, a casa nostra podem arribar a aquestes temperatures?
Aviam, 63 graus de temperatura, sensació, és bastant complicat, però sí que és veritat que, per exemple, punts del sud de la península, d'aquí uns anys no seria gaire descabellat, per dir-ho així, perquè amb les tendències actuals, difícilment, o sigui, d'aquí uns anys, molt probablement, o això apunten els experts en canvi climàtic, s'arribarà als 50 graus de la península, una data que encara no s'ha assolit mai. El rècord està en 48 graus, però pensem que, contra més a prop estiguem a la costa, més alta és la temperatura, i també... Bueno, ja no la temperatura, sinó la humitat. Llavors, aquesta sensació tèrmica és bastant, bastant, bastant desastrosa. I també tenir en compte el que és això, precisament, que els propers anys les temperatures, en principi, han de seguir pujant, i aquesta sensació tèrmica també ens acabarà afectant i molestant més, també.
Jan, moltes gràcies.
De res, a vosaltres.
Jan Ponsa, que és president del projecte 4 Estacions. Feu una ullada, perquè val molt la pena i és molt interessant el que ens proposen amb aquestes 34 càmeres en directe, veient el temps en directe, que podeu veure des de la seva pàgina web. Jan, que vagi molt bé, bona primavera.
Igualment, moltíssimes gràcies i que plogui molt. Adéu.
A Ràdio Estel, fabricació pròpia. I am gonna stay for
a while. Vinga, que volia dir que res, que passen 3 minuts de 3 quarts de 4 de la tarda. Estem escoltant ja aquesta música que quan l'escoltes a l'instant ja la etiquetes amb el Foraster, amb la sintonia del Foraster, del programa El Foraster. Bé, per què estem escoltant ara mateix El Foraster? Doncs perquè la BBC Studios ha anunciat avui un acord amb la productora catalana de cinema i televisió Brutal Media. Clar, és una notícia que quan l'hem llegit aquest matí d'alguna manera ens ha fet molt feliços, perquè és una notícia que jo crec que doncs afecta a tot l'audiovisual català en general. Clar, perquè ens podem fer una idea, d'aquesta manera, amb aquest acord, la productora catalana es convertirà en el primer braç comercial de la BBC a l'estat espanyol. L'equip seguirà liderat, que això és molt important també, com fins ara, pels seus fundadors, com són la Nèlida Sánchez i el Raimon Mas Llorenç, amb qui, de fet, podem parlar a aquesta hora des de la fabricació. Raimon, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bueno, primer de tot, enhorabona, perquè és una mica aquesta sensació, és així, Raimon, és una molt bona notícia per l'audiovisual català, global, general, aquest acord.
Bueno, jo entenc que sí, i espero que sí ho vegi tothom. Sí, sí, a veure, nosaltres estem supercontents de Brutal Media, ha sigut un procés molt llarg, en el qual hi havia també altres diverses empreses implicades i finalment han decidit quedar-se bueno, a comptar amb Brutal Media. Jo aquest matí ja he explicat també en algun moment que també ho crec que és una bona notícia per l'audiovisual català perquè, bueno, crec que és un fet valent. Per ells potser hauria sigut més fàcil quedar-se a Madrid, però han optat per una empresa que els és igual d'on sigui. Quan ho dic en el moment en què molta gent s'estan anant a Madrid amb temes audiovisuals, no? I per ells ha primat doncs, altres interessos que no el geogràfic o el polític, i aquí estem.
Clar. Raimon, ajuda'ns una mica també per a fer aquesta lectura d'aquesta notícia, d'aquest acord, perquè quines oportunitats, no?, se us obren a partir d'ara doncs, al formar part de la família de la BBC?
Bueno, sí, sí, la veritat és que esperem que siguin unes grans oportunitats. Bàsicament són amb dos línies. La primera és que totes les nostres produccions, siguin en català o en castellà, per totes les produccions que fem des d'aquí a Espanya, tindran una possible distribució per la BBC. La BBC Studios és el braç, diguem, la pota, que porta les produccions i la distribució, no només de la BBC, sinó que ells, com a distribuïdora, també tenen catàlegs d'altres, d'ITV o de Channel 4 o d'altres televisions angleses o inclús europees. Llavors, també, a partir d'ara, les nostres produccions podran comptar amb aquesta distribució internacional, que és molt important perquè realment són molt grans i són uns números uns amb aquest tema. I, per altra banda, Brutal Media podrà tenir accés en exclusiva a tot el catàleg de la BBC i de BBC Studios per fer totes les adaptacions que vulgui de tot el seu catàleg, sigui per ficció o per no ficció. I això, per concretar una mica més per la gent que no està tan avesada en el nostre sector, seria que nosaltres podem fer les adaptacions en espanyol, podem fer produccions de totes les sèries de la BBC, fer-les en espanyol, fer una altra versió que se'n diu un remake, i després també amb entreteniment. Hi ha formats en entreteniment, com puguin ser, per exemple, que ara estan a l'antena, Bailando con las Estrellas, o el Bake Off, Famosos al Horno, que són formats de la BBC, i que ara Brutal Media tindrà la possibilitat de fer la producció d'aquest format.
Raimon, mira, t'estem escoltant amb una mica, un pèl de dificultat, sense tallar una mica. Res, rapidíssimament, et volíem preguntar també avui, després de conèixer aquest acord, si en tot cas es garanteixen o es garantiran les produccions en llengua catalana.
Sí, no, nosaltres tenim... vam negociar dues coses, que a més no ens va costar, perquè ja era la intenció de la BBC. Vam negociar la primera, que l'empresa no canviés, seguim el mateix equip i segueix tota l'empresa siguent aquí a Barcelona. Tenim oficina a Barcelona i Madrid, però la seu central és a Barcelona, i tot l'equip es mantindrà. I l'altra cosa, que són totes les produccions que nosaltres estem fent, i a més ho hem dit sempre, nosaltres som una empresa que produïm en català i en castellà, perquè som catalans, produïm moltes coses en castellà per plataformes o per televisions d'àmbit estatal, però també, i ens agrada molt, i ho vull subratllar, produïm en català per TV3 o per... Bueno, bàsicament per TV3, perquè no hi ha més antenes, però... I això ho seguirem fent, no volem deixar de fer-ho, si és que ens honra, i a mi volem que sigui així.
Com porta l'anglès el Quim Masferrer?
El Quim Masferrer seguirà...
Perquè podríem veure, pel que dius, podríem veure el Foraster al Regne Unit, no?
Bueno, el Foraster és un format que ja...
Ja es porta en altres països, sí.
És un format danès, que a més després... crec que s'ha fet alguna adaptació també a Anglaterra. No tan afortunat perquè no tenen el Quim Masferrer i això sí que és bastant, bastant important dir-lo.
Això sí, exacte. Raimon, ho deixem aquí, però gràcies per participar avui al Fabricació Pròpia i sobretot donar-vos l'enhorabona per aquesta gran notícia, com tu bé deies, per tot el món audiovisual català. Raimon Mas Llorenç, sí. CEO de Brutal Media. Que vagi molt bé. Gràcies, Raimon.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Clar, i com dèiem, aquesta notícia ens ha impactat tant aquest matí quan l'hem llegit, que hem dit, ostres, espera't, deixa'ns parlar també avui amb el periodista Marc Larrolla, que ell és periodista, com dèiem, i també és fundador del Món de la Tele, mitjà de referència en llengua catalana sobre la televisió i el cinema, i li volem preguntar justament, doncs, què li sembla, no?, a aquest acord. Li preguntem ja. Marc, hola, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Marc, ara l'has escoltat, no?, diria, el Raimon Mas Llorenç. Clar, com entomem aquesta notícia? Vull dir, estàvem en la línia de dir és una notícia que impacta i d'una manera brutal, mira, mai millor dit, en l'audiovisual català general.
Sí, no, jo l'he escoltat i haig de dir que estic força d'acord, eh? Tot i que la primera notícia, si no, quan llegeixes la notícia pots pensar, ostres, no? Una altra empresa que ens marxa. El cert és que si ens fixem, per exemple, en un altre cas recent, encara potser fins i tot més destacat, com és el cas de Mediapro,
sí.
La Mediapro del Jaume Ros i el Tatxo Benet, la realitat és que fa uns anys, no?, que diguéssim que l'accionariat principal és d'origen xinès, però a la pràctica hem vist com segueixen fent formats de, totalment en català TV3, com l'Atrapa'm si pots, i sèries, etc. O fins i tot el propi Terrat d'Andreu Buenafuente, que també va ser adquirit per Mediapro, i que també segueix fent molts programes amb el propi Andreu, amb vosaltres mateixos, sèries, etc. Per tant, en aquest sentit, jo crec que no ens hem de preocupar, si més no, fins i tot celebrar-ho, perquè és una manera de mantenir aquesta vitalitat de les productores catalanes, tot i mentre quan, no, com explicava el Raimon, mantenen la seva identitat i fins i tot independència.
Ens agradaria també preguntar-te, Marc, des de la teva visió, per què creus que la BBC des del Regne Unit ha triat justament Brutal Media?
Jo crec que el fet, no, ara comentàveu també el tema del Foraster, jo crec que és un programa que és un referent de servei públic i d'entreteniment i d'èxit, no? Jo crec que clarament aquest format haurà estat, sens dubte, no, un puntal pel fet de decantar-se per Brutal Media i pel fet, com també comentava el Raimon, que hagin escollit, no, una empresa amb seu a Catalunya i no a Madrid. Jo crec que és un format, no, i els diferents formats, no, que també ha fet Brutal Media, diguéssim, amb el Ramon Gené, el This Is Art, això no és una cançó, etc., no? Que són uns formats que combinen entreteniment, servei públic i èxit. Jo crec que la BBC, que també és un referent en aquest sentit de servei públic, jo crec que congenien realment molt bé, i aviam aquest futur, no, encoratjador que també ara ens comentaven, que tant de bo sigui així.
Clar, tu creus que justament ara és el que tu dius, no? O sigui, aquestes produccions, nosaltres que fèiem menció del Foraster, ara tu deies també tot als programes del Ramon Gené, no? Creus que hi ha aquest interès, pel que fa a casa nostra, pel contingut que ens pot oferir, no?, aquesta porta que s'obre cap a la BBC, i també, pel que tu deies ara, Marc, això sí, no?, el que pot interessar el contingut de Brutal Media a la resta del món.
Exacte, no?, per exemple, els programes del Ramon Gené també, no?, és a dir, com, perquè jo crec que un dels problemes de les televisions actuals, sobretot de les televisions públiques, no, és oferir servei públic i entreteniment sense caure en aquest entreteniment que algunes televisions privades fan i que elles no poden fer, no? Jo crec que TV3 ha aconseguit, amb el Foraster, però també amb d'altres espais, per exemple, el joc de cartes o alguns d'altres, no? Aquesta, és a dir, ser líder en un format d'entreteniment que no és un contingut, diguéssim, groc o groller fins i tot, no? Com sí que podem veure en d'altres cadenes, i jo crec que aquests espais que no abunden i que costen fins i tot de dissenyar i que aconsegueixin, no?, aconseguir molts espectadors, és el que jo crec que els ha fet de cantar per Brutal Media, i realment jo crec que ho hem de celebrar, i tant de bo puguem veure el Foraster. Hem de dir, recordem, que va tenir la seva pròpia versió de televisió espanyola amb El Paisano, i en aquest cas no va funcionar.
Clar, és també. Que Marc, això és important el que dius tu ara,
sí.
No? Vull dir, perquè, clar, és molt important també tots aquests serrells, no?, i detalls que acompanyen la producció d'un format.
Sí, és molt important. De fet, ara mateix també estem veient com l'adaptació del joc de cartes a la Sexta, que fan com a batalla de restaurants amb l'Alberto Chicot, és amb la mateixa productora exactament, però en canvi d'audiència realment està absent, un absolut desastre, amb quotes per sota del 5%, i per tant és el factor del presentador, de la cara popular, com en aquest cas són el Marc Ribas i el Quim, es demostra, no?, com d'important és aquest factor del presentador, i per tant una bona productora, i aquest és el repte, jo també crec, no?, a partir d'ara que tindran, serà aconseguir això, no?, que tot i que puguem fer adaptacions també de la BBC cap aquí, haurem d'aconseguir aquest engranatge d'una cara que realment pugui que aquest format vagi endavant.
Mira, Marc, res, ens queda un minut i escaig, però ens agradaria preguntar-te tu com a expert, com a periodista, com a fundador del món de la tele, perquè jo recordo fa uns anys que justament va haver-hi, no?, es va parlar molt, sobretot amb en Raimon Masllorenç, no?, de l'estat de l'audiovisual català, no?, que hi havia tot aquell tema dels pressupostos. Tu com definiries ara mateix, no?, l'estat de l'audiovisual català?
Sí, bé, és un tema delicat. Sí que recentment vam veure com el govern i la Corporació Catalana anunciaven aquesta injecció del contracte programa de més de 1.300 milions d'euros. Hem de veure també això en quin estat quedarà un cop els pressupostos han quedat penjats.
Clar.
Però bé, en tot cas, jo crec que el gran tema és la gran dependència, per no dir absoluta, que tenen les productores catalanes amb TV3. Jo crec que la manca, no?, d'una oferta privada, com sí que existeix a la ràdio, no?, que no només amb RAC1, amb diverses emissores, etc. Aquest espai a la televisió no el tenim. No? Jo crec que aquest és el factor que fa que des de les pel·lícules, les docuseries, etc., tot passa per la direcció del moment de TV3 i de la disponibilitat pressupostària. Jo crec que aquest és el tema. Haig de dir que ara mateix el pressupost, no?, i les retallades, diguéssim, dels anteriors no hi són, i per tant la situació a dia d'avui és una mica millor. Però sí que aquesta dependència jo crec que és el hàndicap que tenim.
El hàndicap que tenim, no?, ara mateix en l'audiovisual català. Marc, ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies de debò també per haver entrat.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta. Marc Larroia, fundador del Món de la Tele. Hem comentat aquesta notícia que ens assabentàvem avui. La BBC, doncs, ha comprat directament a Brutal Media, la gran productora catalana. Fem res, una petita aturada i tornem amb més continguts.